Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem d'un tema que s'ha tractat a diversos mitjans de comunicació, com és el fracking.
Fa uns quants programes vam parlar sobre el petroli com un recurs limitat i es va argumentar que cada cop és més difícil trobar nous jaciments. Nosaltres, com a consumidors, ho vam notar amb una pujada del més del 100% del preu de la benzina. Gràcies a aquest increment del preu del petroli, s'ha buscat noves tècniques d'extracció més rendibles. Una d'elles és el anomenat fracking, una tècnica que des de fa uns anys s'està utilitzant als Estats Units i que ara es vol implantar a Europa.
El fracking és molt polèmic per ser agressiu i perillós pel medi ambient i les persones. Però, com sempre, quan hi ha molts diners i interessos poderosos i de poderoses companyies en joc, les persones i el medi ambient importen poc. Per explicar-nos com està la situació del fracking actualment a Catalunya, ens hem posat en contacte amb Jaume Moya, membre de la plataforma
Bon dia, Jaume.
Aturem el
Hola,
fracking.
Hola, bon dia.
Ens podries, així, a grans trets, dins en què explicar en què consisteix el fracking?
Sí, tant. El fracking en realitat és una tècnica, és una tècnica industrial que serveix per extreure del subsol el que en diuen hidrocarburs no convencionals, bàsicament gas, també podria ser petroli. És una tècnica immensament agressiva que el que busca és extreure aquests materials a través de la dissolució d'unes capes del subsol, la dissolució d'unes capes de roca del subsol a través de la implementació de substàncies químiques, d'aigua a pressió, de diferents explosions, per dissoldre aquest subsol i extreure un gas que estaria atrapat doncs, en aquestes capes del subsol.
I on s'està fent aquest tipus d'extracció ara mateix?
Aviam, ara mateix en realitat aquest tipus de tècnica es porta fent des de fa cosa de 20 anys als Estats Units, a la zona dels Estats Units i al Canadà, i ara a poc a poc s'està començant a introduir doncs, a Anglaterra, s'estan fent les primeres proves, davant d'una grandíssima resistència de la gent a Anglaterra i a Polònia. El que passa que en realitat hi ha una expectativa per part de les empreses promotores del fracking doncs, a fer-ho doncs, a bona part del planeta, avui a territoris inclús d'Àsia, d'Àfrica i també pràcticament del continent europeu.
Perquè aquest tipus de roca hi ha a tot arreu i qualsevol país pot de sobte tenir energia pròpia.
Bé, en realitat hi ha una zona, això està molt condicionat doncs, per la formació geològica del subsol en el territori, sobretot són zones doncs, que fa milions d'anys estaven a sota del mar i llavors l'acumulació de matèria orgànica en el que era el mar en el seu moment i després la seva transformació doncs, en aquesta matèria orgànica, la seva degeneració i transformació en gas, que quedava atrapat en unes capes pissarroses i doncs que són les que van acabar formant doncs aquesta matèria. Llavors, bueno, geològicament doncs hi ha algunes zones doncs que en teoria podrien ser riques en aquest material.
I en aquests països que s'està duent a terme aquest tipus d'extracció, s'ha analitzat les conseqüències que pot portar?
En realitat, a veure, és ara, en aquests moments, després de gairebé dues dècades, quan s'estan començant a donar compte doncs, de les gravíssimes conseqüències que té el fracking. Vull dir, d'entrada, sobretot, veiem, el desenvolupament, sobretot industrial, energètic, als Estats Units, doncs, alguns valors que a Europa es tenim molt clars, valors mediambientals, inclús valors de respecte dels drets del treballador, valors socials, valors de les economies pròpies, doncs sempre són més accessòries. L'important és el lucre, el guany econòmic. Aleshores, en un primer moment, doncs, el que es va fer prevaldre és el guany de les multinacionals, de les grans corporacions productores d'aquest gas. I és ara, després de gairebé doncs, 15-20 anys de pràctica d'aquesta matèria, on s'està veient els efectes que tenen. I, de fet, en aquests moments ja hi ha diferents condemnes a empreses promotores de fracking que se les ha condemnat doncs, pels danys al medi ambient, a la salut de la gent, a la contaminació dels aqüífers, i és en aquest moment doncs, quan ens estem donant compte de les gravíssimes conseqüències que té aquesta tècnica.
Però són danys irreversibles?
Sí, aviam, sí, són danys, la majoria són danys irreversibles. Per una banda, i una cosa que és de plena actualitat, vull dir, el fracking té unes demostrades conseqüències sísmiques. El fracking produeix sismicitat induïda, el moviment que es fa sota les capes subterrànies doncs, produeix terratrèmols. També la contaminació en les aigües també és absolutament irreversible. El fracking fa servir un còctel de centenars format per centenars d'elements químics que contaminen totes les aigües al nivell freàtic. La contaminació d'aquestes aigües doncs, és absolutament irreversible. Aquestes aigües no es poden aprofitar mai més. També la contaminació del, no només del subsol, sinó la contaminació en superfície i la contaminació de l'aire, la pluja després contaminada que provoca, doncs, també provoca uns terribles efectes sobre el medi natural, sobre les explotacions agràries, sobre les explotacions ramaderes, sobre la salut de la gent, vull dir, hi ha conseqüències estudiades sobre la salut de la gent que viu al voltant, etcètera, etcètera. Vull dir, els efectes són enormes.
I en Estats Units ara s'està parant el procés o s'està qüestionant o
sí,
continuen?
Als Estats Units a poc a poc s'ha creat un gran moviment de resistència, d'oposició al fracking, sobretot des del moment en què poc a poc aquest fracking fins ara s'ha anat fent en territoris bàsicament molt despoblats, amb una densitat de població molt baixa, de manera que la resistència ha estat molt, molt escassa, només per alguns punts aïllats, doncs, sobretot de gent que vivia doncs, de l'explotació del camp, de la ramaderia, doncs bueno, són els que han patit les conseqüències, però en un territori molt despoblat, i més als Estats Units, doncs la resistència ha estat molt, molt escassa. No obstant, quan el fracking a poc a poc s'ha anat extenent, apropant-se sobretot a nuclis més poblats, sobretot apropant-se doncs, a la zona de Nova York, doncs és quan la població, en bona part, ja ha pres consciència i s'ha organitzat, i realment als Estats Units, sobretot ja et dic, a la zona de Nova York, i això doncs hi ha uns moviments socials molt importants i molt mediàtics, vull dir, amb el suport de gent molt mediàtica doncs, en contra del fracking. Vull dir, moviments com Artists Against Fracking o Frack Off, o bueno, un seguit de moviments que podem trobar a les xarxes, doncs ja demostren la resistència que ja s'ha creat també als Estats Units.
I qui hi ha darrere? Les grans companyies petroleres o són un altre tipus de
companyies? Darrere, senzillament, hi ha el gran capital especulatiu. Vull dir, darrere del fracking, en realitat, hi ha grans masses de capital, doncs, amb gent darrere, doncs, com el mateix Ian Telfer, o com el mateix Dick Cheney, o com el mateix George Soros. És a dir, grandíssims inversors internacionals que el que estan fent ara és especular amb l'energia. A més, bueno, aprofiten també, es fan anar bé, doncs, també la crisi actual amb Rússia, amb el gas rus, fan servir també doncs, la doctrina del xoc, la doctrina de la por, i aprofitant doncs, la possible crisi amb el gas rus, doncs, el que fan, senzillament, és especular amb el gas obtingut a través del fracking doncs, per fer pujar els preus i per fer pujar el preu sobretot de les seves accions, de les cotitzacions de les seves accions, de les borses canadenques, de les borses americanes. La veritat és el gran capital, que el trobem doncs, també a través d'empreses com la mateixa Halliburton o Air2Energy o San Leon, o sigui, grans empreses de capital especulatiu doncs, que es mouen per sobre dels poders dels estats, que són els que estan darrere d'aquest moviment.
I com està la situació del fracking aquí a Catalunya?
Aquí a Catalunya, en realitat, a veure, la situació és relativament, bueno, és problemàtica, vull dir, bé, en el seu moment es van demanar una sèrie de permisos d'explotació, d'exploració prèvia a l'explotació per constatar l'existència o no d'aquests recursos. Al principi la Generalitat semblava favorable, el govern de la Generalitat era favorable a la concessió d'aquests permisos, però el moviment social doncs, al final va aconseguir doncs, que d'entrada aquests permisos es frenessin i que al final s'acabessin denegant. No obstant, en matèria energètica, l'estat espanyol té un gran àmbit competencial, inclús podria passar per davant de la Generalitat. Aleshores, el que s'ha fet a Catalunya, finalment el Parlament de Catalunya va aprovar una llei a través de la competència que té la Generalitat en matèria d'urbanisme, per la qual doncs, es prohibeix en la pràctica el concedir cap tipus d'autorització que faci servir aquesta tècnica. A través de la llei d'urbanisme, doncs, com que aquestes activitats necessitarien una llicència urbanística i això és matèria doncs, de la Generalitat, doncs es prohibeix que es puguin donar llicències per aquest tipus d'explotacions. No obstant, l'estat espanyol, el govern del Partit Popular, i sobretot encapçalat pel ministre Soria, doncs és absolutament favorable al fracking. I de la mateixa manera que en el seu moment Cantàbria i La Rioja van prohibir el fracking en el seu territori i el govern del PP ho ha portat això en el Tribunal Constitucional, doncs estem segurs que també el govern del PP portarà en el Tribunal Constitucional la prohibició catalana en el fracking. De manera que tenim una problemàtica doncs, encara força, força latent.
Déu-n'hi-do.
Sí, molt preocupant.
I la plataforma, fa temps que s'ha creat aquesta plataforma Aturem el Fracking aquí a Catalunya.
Sí, la plataforma Aturem el Fracking es va crear a Cervera a finals del 2012, amb una trobada transversal doncs, de gent de tot Catalunya, sobretot dels territoris dels territoris afectats, que és més d'un 10% del territori català està afectat per projectes de fracking. Només hem trobat des de gent d'Osona, gent del Berguedà, sobretot gent de la Garrotxa, gent del Ripollès, amb també gent de Ponent, gent de la Segarra, gent de la Noguera, de l'Urgell. Ens hem trobat tots doncs, per crear aquesta plataforma, i en realitat bé, s'ha treballat d'una manera transversal, d'una manera sobretot a través de la informació, vull dir, donant informació, conscienciant a la població què és el fracking i quins riscos té, perquè la població pugui opinar. Però sobretot hem fet doncs, centenars de xerrades al llarg de Catalunya, doncs, perquè la gent sàpiga, per conscienciar què és el fracking, i la gent doncs, bueno, pugui opinar. I bé, a part també hem tingut reunions amb tots els partits polítics, hem intervingut en el Parlament de Catalunya, fins tot el passat mes, avui mateix, avui i demà, tenim uns companys que estan a Madrid amb una reunió de plataformes de tot l'estat espanyol en contra del fracking. El mes de setembre passat també vam estar a Brussel·les, al Parlament de Brussel·les, també amb reunions amb altres entitats també contràries al fracking a nivell europeu. De manera que ha estat una feina molt, molt maca, una feina horitzontal, una feina doncs, d'enriquir-nos uns amb les experiències dels altres, i realment ha donat els seus fruits. La batalla, la guerra serà llarga, vull dir, encara el tema encara belluga amb força, però fins ara doncs, hem aconseguit uns moviments socials molt, molt interessants i amb molt bons fonaments.
I per lo que explicaves, les zones diguem-ne, afectades, tot seria quasi tot el Prepirineu, no?
Sí, les zones afectades, a veure, per una banda seria tota la zona central de Catalunya, fins i tot hi ha una sèrie de projectes que afectarien el litoral, també la costa de Girona. Després també hi havia unes plataformes doncs, que volien també que es volien fer afectacions, doncs, si et dic, a la zona dins de la província de Girona, vull dir, a la Garrotxa, al Ripollès, també ja anant més a la zona central, també a la zona d'Osona, del Bages, llavors a les Terres de Ponent també, a la Segarra, al Solsonès, també a la Noia, a la Noguera. Després també hi havia totes unes plataformes que afectaven, per una banda, a la província de Saragossa i d'Osca, i també a la zona del Segrià, i després també unes altres a la zona sud, a les Terres de l'Ebre, també, que agafen una part del Maestrat i agafen una part també doncs, de la província de Terol i també doncs, una part també de les Terres de l'Ebre de Catalunya. De manera que l'afectació en el seu moment era molt gran. Ara com ara, la majoria d'aquests projectes, els projectes que depenien de la Generalitat de Catalunya, han estat denegats, però encara els projectes que depenen de l'Estat espanyol doncs, estan en fase d'autorització. De manera que el projecte encara perilla en bona part Catalunya, i en el fons també doncs, la feina de les plataformes també és aconseguir la prohibició del fracking, o que el fracking no s'apliqui en cap lloc. Vull dir, el nostre lema, que el compartim amb els companys espanyols, vull dir, és fracking ni aquí ni en lloc, ni aquí ni en ninguna part. Vull dir que el fracking és molt perillós, és molt agressiu, la contaminació de l'aire no coneix fronteres, la contaminació de l'aigua no coneix fronteres, i si aquí aconseguim prohibir el fracking, però ens fan fracking al mateix a Aragó o a les parts altes de Castelló, doncs bé, també a través del riu també ens arribarà d'aquesta contaminació. De manera que no el volem enlloc.
Clar, perquè podrien anar passant la frontera de Catalunya a l'Aragó a 10 metres i fer allà el forat.
Clar, allà pensa que a més aviam, la contaminació en bona part és la contaminació a través de les aigües subterrànies. Les aigües subterrànies doncs, no coneixen de fronteres. El riu, doncs tampoc. El riu Ebre, doncs, sabem doncs, les comunitats que travessa, i l'aire. També les substàncies químiques que es fan servir pel fracking, després en superfície també s'evaporen ràpidament i estan sotmeses a les corrents d'aire, i totes aquestes substàncies químiques en l'aire són altament contaminants i ens poden anar, doncs bé, com recordo fa molts anys allò del núvol tòxic de Txernòbil, doncs bé, els núvols tòxics no coneixen de fronteres, és a dir, depenen de les corrents d'aire.
I a Europa com es veu el tema? Hi ha molta gent a favor del Parlament Europeu?
A veure, a Europa, sobretot els partits conservadors, sobretot els partits, el partit del Grup Popular i sobretot els grups liberals, els grups neoconservadors, doncs aquests són absolutament favorables al fracking. Vull dir, tot pel capital, tot per la lliure... pel lliure mercat, l'ultraliberalisme a ultrança. De manera, els partits aquests conservadors doncs, sempre doncs, primen els interessos del capital. Per altra banda, doncs, bé, el Partit Verd està absolutament en contra, i bé, els partits més d'esquerres, doncs, bé, alguns estan en contra i altres encara no saben ben bé quin paper jugar. Però realment el front europeu és molt important, i no només en si el Parlament Europeu, sinó també la negociació dels tractats internacionals. Vull dir, actualment hi ha la negociació amb Estats Units, un tractat transatlàntic de comerç internacional, doncs que si s'acabés signant aquest conveni amb Estats Units, doncs inclús permetria doncs, que les grans empreses americanes passessin per sobre les normatives europees, estatals i locals. Qualsevol trava que es pogués intuir respecte al lliure comerç, qualsevol trava per valors mediambientals o socials o laborals, doncs seria considerat un atac al lliure comerç i permetria que aquestes empreses demanessin una indemnització per no poder exercir les seves activitats. Aquest tractat seria absolutament terrible. Aquest tractat obriria les portes absolutament no només al fracking, sinó també als transgènics i a qualsevol cosa. I aquest és un front que tenim obert a Europa i que s'ha de tenir molt, molt en compte.
I ara que s'apropen les eleccions,
sí,
al Parlament Europeu, vosaltres com a plataforma doneu algun missatge?
A veure, nosaltres com a plataforma, en realitat som una plataforma absolutament transversal i nosaltres estem parlant amb tots els partits polítics, eh? I el que sí que estem buscant és que també els partits polítics, els candidats ara en campanya, doncs es posicionin clarament i diguin quina visió tenen respecte al fracking, si són partidaris de la prohibició, si són partidaris d'una regulació o si són partidaris directament doncs, del deixar fer. I això és el que estem fent. De fet, ja et dic que avui mateix, ara en aquests moments, hi ha tota una comissió, uns companys tant de la PAF, de la Plataforma Catalana, com de plataformes de l'Estat espanyol, que s'estan entrevistant amb diputats de Madrid doncs, demanant aquest posicionament. També tenim convers doncs, amb els candidats a les europees doncs, demanant-los que es posicionin. Vull dir, alguns ja ho han fet directament, alguns s'han posicionat en contra, però n'hi ha molts que encara no ens contesten o que paren amb ambigüitats. I això és el que ens preocupa. Vull dir, volem saber, el candidat que votarem, doncs volem saber quina posició té respecte d'això.
Molt bé.
Sí.
Doncs, tens alguna pregunta?
No, ja se'ns està acabant el temps. És molt curt el programa.
Bueno, jo us convido que seguiu la nostra informació avui a través de la nostra web, del blog Aturem el Fracking, i sobretot veureu que som molt actius en xarxes socials. Aturem el Fracking, estem al Twitter, estem al Facebook, anem penjant diàriament doncs, les darreres informacions, doncs qualsevol cosa ens podeu seguir en les xarxes socials, a internet, i també les xerrades que estem fent ara. Ara estem donant suport també al multireferèndum, també demanant la democratització de l'energia. Doncs bé, nosaltres estem absolutament oberts a seguir explicant, a conscienciar la gent d'aquests perills. Per això us agraïm també molt aquesta entrevista, clar.
Molt bé, moltes gràcies per haver-nos donat tota aquesta informació. Jo penso que és això com una mica de taca d'oli, no?, que s'ha d'anar fent a poc a poc,
i tant,
perquè tots siguem conscients del que ens volen posar al damunt.
Sí. Tenim el dret a decidir. Bé, abans de decidir, tenim l'obligació d'informar-nos.
Clar.
Un cop ens informem, llavors exercim el dret a decidir en tots els camps.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Gràcies.
I que passis un bon dia.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Moltíssimes gràcies, Andreu. Fins a la propera.
D'acord. Adéu.
Adéu-siau.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb el programa El Art d'Educar, l'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana. Adéu.
Adéu.